Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
ESMATSA presenta un expedient de regulació d'ocupació que entrarà en vigor l'1 de desembre. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'empresa ho ha comunicat avui als treballadors després que l'Ajuntament hagi fet efectiu el nou sistema de facturació. El gerent de la companyia concessionària de la neteja viària i recollida d'escombraries parla d'una quarantena d'acomiadaments i de desenes de canvis de torns. Una situació que des de l'Ajuntament no es tolerarà, segons ho ha apuntat aquesta emissora el regidor de Serveis Municipals, Lluís Pere Arnau.
Entenem que no hi hauria d'haver cap reducció de plantilla i, en tot cas, si el que estan plantejant és que això és inassumible, doncs que plantegem la nul·litat del contracte, perquè si és un contracte nul, doncs acabem amb el tema i ja està.
Tot plegat s'ha sabut la mateixa setmana que comencen les declaracions per la peça del cas Mercuri que investiga l'adjudicació del servei ESMATSA. Demà declararà com a imputat de Sabadell l'exalcalde Manuel Bustos.
La Bella i la Bèstia reestrena a la Faràndula amb les entrades de totes les funcions del cap de setmana exaurides.
El muntatge dirigit per Quim Carné ha tornat a captar l'interès del públic en la seva tercera i última temporada en cartellera.
En esports, tercera victòria consecutiva del Centre d'Esports Sabadell a la Nova Creu Alta.
Els arlequinats van vèncer ahir l'Atlético Levante per 2-1, situant-se d'aquesta manera cinquens a la classificació. De fet, els homes de Toni Saligrat ja acumulen 13 dels 15 punts possibles.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans però obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell i pluja des de fa una bona estona. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Tenim xàfecs que puntualment descarreguen amb intensitat a zones de l'oest del territori, també cap a l'àrea del Camp de Tarragona. Han d'anar avançant durant les properes hores fins a acabar escombrant tot el territori entre aquest proper vespre, nit, matinada. Primer, com dèiem, cap a les comarques de l'oest, avançant després cap a les de Barcelona. Ja hi estan arribant, de fet, a la zona al sud d'aquestes comarques i també acabaran marxant aquesta propera nit per les comarques de Girona. Conforme vagi avançant el sistema frontal, al seu darrere s'obriran moltes clarianes, deixaran d'haver-hi aquests ruixats més extensos i persistents, però sí que puntualment pot haver-hi encara algun ruixat de matinada, especialment a zones del sector central del litoral i del prelitoral i també en alguna zona del Pirineu o del Prepirineu. Tot això amb una temperatura que avui es manté més baixa. Demà esperem que al matí hi hagi encara alguns intervals de núvols, amb una mínima que baixarà més que la que hem tingut avui a primera hora del matí, i demà migdia, tot i que s'acabarà imposant el cel més serè, la màxima quedarà més curta que la que hem tingut avui. També esperem que el vent de sud continuï bufant i que aquestes properes hores el mar estigui força revoltat amb onades que podrien superar els 2,5 metres d'alçada al nord del litoral de Barcelona i a la Costa Brava. És tot, d'un moment, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a aquesta hora. Trobem retencions a la C58, al seu pas per Sant Quirze, Sabadell i Ripollet, i també Montcada, en sentit Barcelona, 2 quilòmetres de cua a cada municipi. També hi ha problemes a la B30, a Barberà i a Cerdanyola, per enllaçar amb l'autopista del Vallès en els dos sentits, i a la P7, retencions a Barberà, en aquest cas, en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens, amb aturades a la Ronda de Dalt, entre Diagonal i el túnel de la Rovira, en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, ESMATSA ha presentat un expedient de regulació d'ocupació que entrarà en vigor el pròxim 1 de desembre. Com ha pogut saber Ràdio Sabadell, la companyia concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries ha comunicat avui a la plantilla la imposició d'aquest ERO, tot plegat arran de l'aplicació per part de l'Ajuntament del nou sistema de facturació, el conegut com a ITF, en suspens des del mes de juliol passat.
Tot i que l'impacte d'aquest ERO es coneixerà aquest divendres en una reunió, des del comitè de empresa temen que es tradueixi en acomiadaments, canvis de torn i un empitjorament de les condicions laborals en general. Braulio Campoy, delegat d'UGT ESMATSA, recorda que l'empresa parlava fa mig any de 17 acomiadaments.
Cuando tengamos la reunión con la empresa es cuando nos vendrá con la documentación y entonces nos dirá es cuando sabremos realmente las afectaciones. Sí que podemos tener una idea porque ya previamente en julio, cuando el ayuntamiento quería implantarla, que después no lo implantó, ya la empresa pues hablaba de una serie de despidos, de cambios de turnos y tal. Entonces, claro, no sabemos si van a ser los mismos. Ahora, cuando el viernes es en la mesa esta que nos sentaremos, que es lo que nos ha convocado para el tema este, pues es cuando tendremos que es cuando se empiezan a iniciar los trámites.
Els treballadors asseguren sentir-se enganyats per l'Ajuntament, ja que va prometre no aplicar el nou model de facturació fins que un jutge no emetés un veredicte sobre aquesta qüestió. En el mateix sentit s'ha posicionat el gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, que assenyala que el consistori ha jugat la carta de demanar la suspensió de les mesures cautelars per poder aplicar el nou model de facturació.
Un engaño absoluto a los sindicatos, porque cuando el señor Perarnau en la reunión de julio se comprometió con ellos a hacerlo, no les estaba diciendo que al mismo tiempo iban a solicitar la suspensión, y pilla esa suspensión la aplicación. Entonces, ¿qué hace ahora la empresa? Lo mismo que dijimos en julio. Si usted reduce en 1,2 millones el contrato y me quita 4.033 servicios respecto a la oferta original contratada, automáticamente, lógicamente, la plantilla subrogada que se tomó en agosto del 2012... pues tiene que ser reducida para ajustarla a esa nueva situación.
En aquest sentit, Díaz apunta una quarantena d'acomiadaments i desenes de canvis de torn, una situació que els treballadors i l'Ajuntament ja han apuntat que no toleraran. Lluís Perarnau, regidor de Serveis Municipals, ho ha expressat així.
Sí, com requerim el compliment del contracte, també requerim a l'empresa que compleixi amb la seva obligació que va assumir quan va subrogar el personal, no?, i va assumir el contracte, de mantenir la plantilla. I és evident que si ara mateix ja estan incomplint el servei, amb una reducció de plantilla encara l'incompliran més. Per tant, aquí hi ha un requeriment molt clar, molt ferm, des de l'Ajuntament de Sabadell, de requerir a Esmatza la continuïtat de tots els llocs de treball.
En aquest sentit, Perarnau assenyala que si el servei prestat per Esmatza no és viable, es demanarà la nul·litat del contracte.
I encara relacionat amb Esmatza, l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, tornarà a passar demà pels jutjats com a investigat. Aquest cop declararà per la peça 28 del cas Mercuri sobre una suposada adjudicació irregular del servei de recollida d'escombraries i neteja viària a aquesta empresa. La jutgessa d'instrucció del Mercuri, Beatriz Faura, ha citat Bustos a les 10 del matí als jutjats de Sabadell, convertint-se en el primer dels 18 investigats per aquesta peça que declararan fins divendres. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El seguirà també demà el seu germà i exregidor Paco Bustos, així com l'exdirector de l'àrea d'espai públic de l'Ajuntament, Xavier Izquierdo. En les següents sessions també declararan els exregidors socialistes Anna Carrasco i Cristian Sánchez i els màxims responsables del grup Vendex, al qual pertany Esmatza, Eugenio Díaz i Gervasio Ronaldo. Les declaracions dels germans Bustos i d'Izquierdo donaran el tret de sortida a una setmana clau per la peça 28 del cas Mercuri. Tots els investigats hauran d'aclarir, entre d'altres coses, qui va pagar el míting que l'abril del 2011 el PSC va fer a la pista coberta d'atletisme, tot plegat davant la sospita que els diners provenien d'Esmatza, encara que les factures estiguessin a noms d'empreses dels regidors Paco Bustos i Anna Carrasco. De fet, la magistrada assenyala que l'alcalde i els regidors socialistes i els màxims responsables d'Esmatza funcionaven com una organització criminal per obtenir beneficis mutus. La companyia del grup Vendex hauria pagat actes al partit, així com viatges, àpats i nits d'hotel als seus integrants. Tot plegat a canvi de garantir que una de les adjudicacions més importants del consistori, de més de 18 milions d'euros anuals. Les declaracions dels 18 investigats en aquesta peça del cas Mercuri arriben després de citacions dels 18 testimonis que han passat pels jutjats des de dimarts passat fins avui. La majoria d'aquests testimonis formen part d'empreses que haurien prestat serveis professionals durant el míting de la pista coberta, com el periodista Pitu Abril, que va fer de presentador.
I no deixem l'àmbit judicial. El ple de la sala tercera del Tribunal Suprem es troba reunit des de aquest matí per emetre una decisió definitiva sobre qui ha de pagar l'impost de les hipoteques, els bancs o els clients. La trobada es produeix després que el 18 d'octubre passat la sala fes públiques tres sentències que fixaven que el sector financer havia d'assumir l'impost, contradient una resolució prèvia del mes de febrer.
La magistrada Montserrat Comas, portaveu de jutges i jutgesses per la democràcia, espera que prevalgui la sentència que diu que són els bancs els que han de pagar l'impost. Són declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Aquest projecte ho fa el Departament de Parcs i Jardins, sense cap consulta.
En cas que siguin els bancs els que hagin d'assumir l'impost, les entitats demanen que la mesura no s'apliqui amb caràcter retroactiu pels costos que això implicaria.
La sala tercera del Tribunal Suprem, però, contempla aquest i altres escenaris.
El primer, que la mesura afecti només les hipoteques que s'hagin formalitzat des de la sentència de l'octubre passat. El segon, que la retroactivitat sigui parcial i només afecti les operacions signades des del 2014, amb un cost aproximat per als bancs de 2.300 milions d'euros. En canvi, el tercer seria el de la retroactivitat total, és a dir, que qualsevol hipoteca estaria subjecta a la mesura i les entitats financeres haurien de desemborsar entre 9.000 i 30.000 milions d'euros.
Banc Sabadell, precisament, és una de les moltes entitats financeres afectades per la decisió que pugui prendre l'alt tribunal.
En la presentació de resultats de fa un parell de setmanes, el conseller delegat, Jaume Guardiola, va dir que no entraria a valorar aquest tema fins que no hi hagués la decisió definitiva. No obstant això, Guardiola diu que es tracta d'una qüestió de seguretat jurídica, ja que hi ha un reial decret de l'any 1995 que determina que són els clients els que han d'abonar l'impost i no pas els bancs.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Els veïns de Torreguitar donen el tret de sortida a la campanya Arbre talat, arbre replantat. Amb aquesta volen posar de manifest que l'Ajuntament està a punt d'acabar la tala de 100 arbres sense que hi hagi cap projecte de replantació. Diuen que és una constant al barri que presenta nombroses soques abandonades.
Des de l'Ajuntament defensen la tala de 98 arbres del barri de Torreguitar perquè estan malalts i hi ha risc per la població. Des de l'Associació de Veïns, però, consideren que no tots els arbres estan en el mateix estat i que la tala resulta una decisió indiscriminada. A més, també es queixen que l'executiu local no ha comptat amb la seva participació. Antonio Recio és president dels veïns.
Aquest projecte el fa el Departament de Parcs i Jardins sense cap consulta, sense cap intervenció per part de l'associació, i nosaltres ens adonem per casualitat a partir d'unes trucades per telèfon, a partir d'anar tirant del fil i trucant al regidor i trucant als tècnics i algunes visites, mirem una mica l'abast de tot el projecte. La manera de fer és tallar-los tots i quan es faci la replantació general a tota la ciutat, llavors ja en faríem alguna cosa.
Ara es preparen per realitzar una sèrie d'accions per aconseguir el compromís del consistori de replantar els arbres eliminats. Entre aquests hi ha penjar pancartes als balcons, repartir informació per tota la ciutat i, fins i tot, denunciar el cas al pròxim ple municipal.
El consum d'aigua en edificis municipals i en parcs públics s'ha reduït un 18% durant el primer trimestre de l'any gràcies a la introducció de diferents mesures d'estalvi. Això ha suposat una davallada de 40.000 euros en les factures de l'aigua, eixamplant la tendència iniciada el 2015 amb l'entrada del govern quadripartit al consistori.
Entre el 2015 i el 2017, l'Ajuntament ha reduït un 11% el consum d'aigua, l'equivalent a 57.000 metres cúbics. El tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, destaca que aquests dos primers anys s'han estalviat 87.000 euros de les arques municipals i, a més, s'ha impactat directament en el medi ambient.
Les institucions públiques han de ser exemplars i, en aquest sentit, doncs, ho vivim d'aquesta manera en molts àmbits i un d'ells doncs, és amb la gestió de l'aigua, en la qual, doncs, com a país i com a planeta, tenim el deure i obligació, i en particular els que vivim a l'àrea mediterrània, de fer un ús molt racional de l'aigua. Ara portem molts dies de pluja, baixa molta aigua pel riu, tenim els pantans plens, però tenim un clima que pot passar que durant 9 mesos no plogui. Això pot passar perfectament. I, per tant, doncs, hem d'aprofitar aquest recurs amb la màxima eficiència que puguem.
La reducció del consum de l'aigua ha estat possible gràcies a la introducció de diferents mesures en equipaments municipals i en els parcs i jardins. D'una banda, s'està aprofitant l'aigua regenerada de les depuradores per regar i s'ha millorat el rec gota a gota. D'altra banda, en edificis municipals, com les escoles, s'han introduït objectes a les cisternes dels vàters perquè es gasti menys aigua i s'ha reduït la pressió de l'aigua de les aixetes amb la mateixa finalitat.
I amb motiu del centenari de la Torre de l'Aigua, demà es donarà a conèixer el resultat d'una recerca que confirma, en contra del que es creia fins ara, que el seu autor és l'arquitecte Josep Renom. La conferència tindrà lloc al Gremi de Fabricants a 6:45 de la tarda amb entrada gratuïta.
Diverses fonts han portat un grup d'historiadors sabadellencs a poder confirmar que Josep Renom i Costa, arquitecte municipal de Sabadell a principis de segle, és l'autèntic autor de la Torre de l'Aigua. Ho ha avançat a Ràdio Sabadell el mestre vitraller Joan Serra.
si no hi hagués hagut la mort de l'arquitecte jove, si no hi hagués hagut doncs, una família que per la seva discreció doncs, mai va voler-se posar medalles de res, si no hi hagués hagut una guerra que aboca l'oblit, que aboca doncs, tota la distorsió doncs, tant social com també cultural d'un país, doncs si no hi hagués hagut tot això, suposo que quan va arribar la transició i es van tornar a enfocar d'una manera col·lectiva i social doncs, el que és la revisió del patrimoni, doncs no ens haguéssim poder, entre cometes, perdut amb el que és la signatura del Planell.
Enguany, l'edifici celebra el seu centenari, una efemèride que també tindrà el seu espai a la xerrada, ubicada en el marc del cicle Sabadell i la Gran Guerra. I és que el 1918 la ciutat vivia un gran creixement econòmic gràcies a les necessitats de la Primera Guerra Mundial. Per aquest motiu es va optar per una construcció tan singular en lloc d'un dipòsit senzill. Tots els detalls, però, demà a 6:45 al Gremi de Fabricants.
És 7:15. L'atur ha augmentat durant el mes d'octubre a Sabadell.
En concret, a la ciutat hi ha 142 persones que han perdut la feina, una dada negativa que repeteix en l'escala comarcal. Ara mateix hi ha 12.692 persones desocupades a Sabadell. Des de principis d'any la tendència ha estat a la baixa, tot i que a l'agost també es va registrar un repunt. Amb tot, des del mes d'octubre de l'any passat han trobat feina 779 sabadellencs.
El grup municipal de Ciutadans ataca el govern local per una resolució de la Junta de Portaveus sobre el procés contra els líders independentistes.
La Junta de Govern ha publicat avui una resolució en què els firmants rebutgen l'escrit d'acusació presentat per la Fiscalia contra els polítics empresonats i a l'estranger. El portaveu del Partit Taronja, Adrián Hernández, acusa l'executiu de burlar-se de l'estat de dret i també ha assegurat que si guanyen les pròximes eleccions garantirà la neutralitat de la institució.
El Parc Catalunya ja disposa del primer hotel d'insectes de la ciutat.
Es tracta d'un hàbitat natural on es poden refugiar i criar per tal d'afavorir la biodiversitat. N'ha parlat avui al programa Al Matí de Ràdio Sabadell, el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero.
Control de plagues, polinització de plantes, necessitem insectes, a la ciutat també necessitem insectes, i hi ha algunes espècies com les abelles, les marietes, les tisoretes, que són molt beneficioses perquè mengen pugó, mengen algunes plagues d'arbres, i a més ens ajudaran a polinitzar les flors i les diferents plantes, de manera que realment l'hotel farà aquesta funció, acollir algunes d'aquests insectes dintre dels seus diferents forats.
Guerrero ha avançat que si l'experiència del Parc Catalunya funciona, es podrien instal·lar més hotels d'insectes en altres parcs de Sabadell, com el Parc Central del Vallès o el Parc del Nord.
I en cultura us avançàvem en titulars, exaurides les entrades de les tres primeres funcions d'aquest cap de setmana de La Bella i la Bèstia.
Quan un està cansat, quan les forces et marxen, és el moment de parar.
La joventut de la faràndula, que interpreta el clàssic conte francès, ha consolidat l'èxit d'assistència. El públic ha mostrat una gran rebuda durant la tercera visita de la companyia al Teatre Sabadellenc.
Una interpretació amb un toc personal, lluny de la pel·lícula de Disney, però sense deixar-la de banda. Els colors i l'atrezzo recorden el film animat. Els papers i els actors es fusionen a la perfecció, destacables el paper de Bella, la qual intenta fugir dels estereotips de princesa, o el de la làmpada encantada Lumière, interpretada per Joan Baptista Torrella. El director de l'obra, Quim Carné, explica la seva satisfacció després de l'estrena.
Doncs realment s'encara, com sempre, contents i satisfets per la feina feta, amb molt poca por, perquè no, ja saps que és una cosa que es domina, que ja l'hem portada aquí i ens ha funcionat. També saps que Joventut de la Faràndula té un públic molt fidel, que per tant és un paraigües molt, molt important, i amb tot l'equip que tenim tècnic tan important, realment no podem dir que actuem sense red, sinó que al contrari, no, que hi ha una xarxa que ens protegeix i que sabem que funciona molt bé.
Un còctel de teatre infantil, un text adaptat i una bona elecció de l'escenografia, el vestuari i una bona il·luminació fan l'èxit de l'obra, però són ambiciosos, ja que esperen superar les 8.700 entrades venudes.
Comparteix el Nadal Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Banc Sabadell presenta Futurs amb el periodista d'investigació John Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis. This is a journey into
sound. Xocolata Express amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat i comencem parlant de l'accident de metro de València que arribarà finalment a judici, malgrat que el jutge havia arxivat la causa fins a 3 vegades. El jutjat número 21 de València ha rebutjat el sobreseïment del cas d'aquest accident del 2006 en què van morir 43 persones i 47 van resultar ferides, demanat per 8 exdirectius i ha obert també un termini per l'obertura del judici oral. La jutgessa Nieves Molina ha processat 8 antics directius de l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i, per tant, hi haurà judici que previsiblement es farà l'any que ve. En política, el PP es queda sense Maria Dolores de Cospedal a la seva executiva, però seguirà mantenint l'escó al Congrés.
La ja ex-executiva li ha anunciat avui al president del partit, Pablo Casado. La decisió ha estat presa avui a causa de la vinculació de Cospedal amb l'empresonat excomissari Villarejo. La darrera informació sobre el cas ha estat publicada per Moncloa.com i assenyala a la líder popular com a la cap d'una que va ordenar la investigació de la vida privada del germà de l'exministre socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
El partit d'ultradreta Vox demana penes més altes pels líders independentistes a la presó.
En concret, demana 74 anys de presó per Oriol Junqueras pels delictes de rebel·lió, organització criminal i malversació. Els mateixos que també ha demanat els exconsellers Forn, Trull, Rull, Romeva i Dolors Bassa. Per Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i Carme Forcadell, Vox sol·licita 62 anys de presó per rebel·lió i organització criminal.
I acabem, diversos eurodiputats demanaran a l'estat espanyol poder fer d'observadors internacionals durant el judici de l'1 d'octubre.
Entre els observadors hi podria haver també membres europeus d'organitzacions de defensa dels drets humans. La demanda es promourà a través de la plataforma Diàleg UE Catalunya.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell acumula 3 victòries seguides a la Nova Creu Alta i ja és a les portes del play-off. L'equip de Toni Saligrat va guanyar ahir per 2-1 a l'Atlético Levante i s'ha situat 5è a la classificació. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. En total, la ratxa positiva de les últimes setmanes s'eleva a 13 punts de 15 possibles. Néstor Querol i Antonio Domínguez van ser els golejadors ahir davant el filial Granota. Toni Saligrat, l'entrenador, ha volgut rebaixar les possibles eufòries.
M'encantaria tardar molt més a entrar a la promoció i anar retallant amb més d'edat. És a dir, que continuen ells, això, si pogués escollir, eh? Que vagin ells moltes setmanes, primer, segon, tercer i quart, però tu, mica en mica, anar retallant. Perquè ja t'hi dic, de vegades, igual que podem confondre la confiança de fer les coses bé amb confiar-te, pues també la gent pot pensar que, bueno, que ja estàs allí i que ets el que no ets.
Avui, dia de recuperació per a la plantilla arraquinada i dimecres tornada a la feina per preparar el València-Mestalla-Sabadell, un altre compromís contra un filial valencià que es disputarà diumenge en horari matinal.
El Sabadell Nord no ha pogut allargar la seva bona ratxa de resultats. Aquesta jornada els arraquinats han caigut al camp d'un dels històrics de futbol català, el Palamós, per 1-0. L'expulsió d'Àlex Alegria a la primera meitat va condicionar el desenllaç del duel.
El gol del degà del futbol català, a més, va ser una acció d'infortuni, ja que Montero, en una centrada lateral, va desviar la pilota a la seva pròpia porteria. Quico Díaz, entrenador dels de Can Uriac, recorda que van tenir ocasions, malgrat tots aquests contratemps, per sumar algun punt.
Mano a mano, que por desgracia se le ha escapado a Dani Muela, jugadas que hemos llegado a la frontal y que en el último remate pues no los han desviado, el portero la ha atajado. Hemos tenido, por eso te digo que hoy es un día un poco jodido, ¿no? Porque te vienes de allí con la sensación de que en muchas fases del partido ha sido igual, incluso bastante superior.
Els de la zona nord dormiran aquesta setmana en 8a posició abans de rebre el municipal de Can Uriac al Sant Juan de Montcada, que és 4 punts per sota dels arlequinats.
Erika Villaécija s'ha acomiadat aquest migdia de la natació. En un acte celebrat al Museu i Centre d'Estudis de l'Esport Melcior Colet, a Barcelona, la nedadora del Club Natació Sabadell ha penjat el banyador.
Als 34 anys i amb 18 medalles internacionals al seu coll, Villaécija també ha aconseguit fins a 17 campionats d'Espanya i Catalunya, un currículum envejable al qual només li ha faltat una medalla olímpica. Tot i l'adeu de la competició oficial, la nedadora en aigües obertes seguirà vinculada al club i a la ciutat.
I tant, segueixo venint, cada dia vaig per allà, primer perquè estic amb els nens petits del Sabadell, amb els benjamins, i després perquè estic fent crossfit també allà a la ciutat de Sabadell, al CrossFit Line, i la veritat és que seguiré estant allà, els meus amics també estan allà i aprofitaré per veure'ls sempre.
La barcelonina encara disputarà un parell de competicions abans de deixar la piscina. Serà el Campionat d'Espanya en piscina curta que se celebren d'aquí un parell de setmanes a les instal·lacions del Club Natació Barcelona i de la Copa de Clubs que se celebrarà aquí, a Sabadell.
No deixem encara l'aigua perquè hem de parlar de la derrota en l'estrena de Quim Colet com a nou entrenador del Natació Sabadell de waterpolo masculí. El club va caure dissabte per 6-8 contra el Mediterrani i segueix sense guanyar la Lliga a Premat, amb 2 empats i 3 ensopegades.
Sense el capità Òscar Carrillo, baixa per sanció, el medi va agafar una renda de 2 gols en el segon parcial i va fer la goma durant tot el partit. Els problemes de confiança es van fer patents en la darrer període amb una triple expulsió desaprofitada i un penal en què a Borja Fenoy li va relliscar la pilota. Quim Colet admet que l'aspecte anímic està afectant a la plantilla en aquest inici de temporada.
La principal feina ara, que no és la meva, el principal objectiu de per què estic aquí, però en aquest moment, o sigui, immediatament, el que hi ha que fer és recuperar anímicament els jugadors. És l'ansietat, és la falta de confiança també a la vegada, i això fa que situacions clares de jugadors de força nivell o de molt nivell, doncs passin aquestes coses. És senzillament això.
D'altra banda, les 6 waterpolistes del club convocades amb la selecció es van estrenar a la Lliga Mundial amb derrota a Rússia per 12-9. Laura Ester, Mati Ortiz, Ani Espar, Bea Ortiz, Maika García i Paula Leitón tornaran a saltar a la piscina demà a la piscina Sant Jordi contra Israel.
Segona derrota consecutiva de l'Oar Gràcia a la Primera Nacional. Dijous van caure a casa contra el Granollers B en un partit ajornat, mentre que dissabte ho feien a la pista del Poble Nou.
Derrota per 34-31, un resultat que reflecteix els problemes que va tenir l'Oar en defensa, especialment a la segona part. El jugador vertiblanc, Tomàs Ferrer, creu que no té res a veure amb el fet de no haver tingut temps per recuperar-se.
Jo crec que no és excusa. O sigui, som una plantilla de 15 jugadors, són partits de 60 minuts, portem, la gran majoria de jugadors portem molts anys jugant, sabem què és. Jo crec que no ho hem d'utilitzar com a excusa, sinó que simplement no vam estar encertats, no vam saber gestionar el partit ni els tempos, i bueno, va ser una derrota que la veritat ens va fer bastant mal.
Amb la derrota a la pista del Poble Nou, l'equip barceloní supera l'Oar a la taula i el Gràcia es queda desè a Primera Nacional amb 3 victòries i 4 derrotes.
I el Cercle Sabadellès ha evitat momentàniament el descens de categoria en el Campionat d'Espanya Absolut per equips masculins de Primera Divisió. L'entitat de la carretera de Bellaterra no va fallar en el decisiu partit contra el Fedura Basc, a qui va superar per 5-0 en l'últim partit del campionat disputat a Múrcia.
Abans, el Cercle havia caigut de forma previsible contra l'anfitrió i al final campió Múrcia i també davant el Barcelona. Bruno Barrientos, capità del Cercle, reconeix que els esforços estaven centrats en aquesta última eliminatòria.
Quan parles amb els jugadors,
ja expliques, no? No diem que no juguin els partits, però sí perquè això no pot ser. O sigui, jo sempre dic que la nostra lliga és jugar dissabte i arribar en les millors condicions possibles, no? I tenir que competir el dijous el millor possible i divendres competir el millor possible, no? Però al final la nostra lliga és jugar dissabte i arribar en les millors condicions per poder competir per no baixar directe.
L'Alcalà, que no va poder plantar cara al gran favorit al títol a segona divisió, el Tarragona, serà rival al del cercle a la promoció. Aquesta és la vuitena temporada del cercle a l'èlit del tenis masculí estatal. En cas de salvar-se la promoció, confirmaran la seva presència a la primera categoria per novè any consecutiu.
Minut per dos quarts d'avui, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 5 de novembre. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora i també les reaccions les podeu seguir a radiosabadell.fm, al portal web d'aquesta casa. També podeu seguir l'actualitat a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà a partir de les 9 a la 94.6 amb El Matí, amb Raquel García. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.